Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, gràcies i benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar.
Well, well.
On doncs està, sí. On està, Candela, la cançó aquella del mal de Sant Vito, aquell que...
No pot ser cada dia, eh?
Ah, bueno, és que m'agrada molt, aquella. És la cançó del mal de Sant Vito. Em fa molta gràcia.
Doncs benvinguts i benvingudes al Passeu sense trucar. Estem ja a divendres ple de gent, no pas de neu, però sí, sí que n'hi haurà. N'hi ha.
Sí. Poc. Poca.
N'hi haurà.
Sí, però
preguntem-li el...
Sí, hi haurà...
Com se diu?
Pregunteu-li com se diu Marieta. No, no es diu Marieta.
De l'Ullviu, no, es diu Adrià.
Adrià de l'Ullviu. Doncs vinga, preguntem a veure què ens espera aquest cap de setmana.
A veure.
I sobretot, desitjo neu.
Neu, no ho direm.
No.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, dissabte arriba un canvi de temps important.
Veus?
Les primeres hores del matí tindrem variabilitat, però ràpidament han d'arribar núvols compactes i també precipitacions que seran en forma de neu a partir d'una gota que començarà al voltant dels 1.800 metres, però que davallarà molt ràpidament fins a situar-se al voltant dels 900. Diumenge la situació seria de nevades generalitzades a tot el país. La gota, de fet, voltarà als 700 metres i la temperatura davallarà de forma molt acusada durant tot el cap de setmana, especialment diumenge, que és quan ens llevarem amb mínimes negatives arreu. De fet, a parròquies altes voltarem entre els menys 5 i els menys 10 graus de mínima, mentre que les màximes no passarien dels 4 graus, per exemple, al sud del Principat.
Què m'estàs explicant?
Què m'estàs contant, Ner?
Mare meva!
Sí, hi ha un canvi important.
No, dic de les temperatures, jo
no,
que
n'hi
havia...
No, i la temperatura baixeta, no, ja ho crec.
Sí.
Mira,
molt bé.
Avui, precisament, que és concretament dia 6 de desembre,
sí,
però de l'any 1877... Sí, fa molts anys, però té a veure una mica amb nosaltres,
no?
Sí, perquè als Estats Units l'inventor Thomas Alva Edison... Doncs va utilitzar aquell nou fonògraf que va inventar per fer la primera gravació de veu de la història. Sí, no hi era jo, no era jo.
La teva veu.
No era jo. Primera gravació d'una veu humana.
Imagina't.
Sí. Escolta, estem parlant del 1877, Primera gravació. Va.
Déu-n'hi-do. I una vegada més, perquè no és la primera, una influencer, volem fer proesa sa mort. Només amb 24 anys practicava ioga, no és culpa del ioga, evidentment.
No.
Perquè volia practicar-lo en una roca en el mar. Estem parlant de la Camila Beliatskaya, que és una creadora de contingut russa.
Era, pobreta.
Sí, només 24 anys. Estava de vacances.
Sí.
En una illa que es diu Koh Samui, a Tailàndia. Per què hi va anar? Va anar de vacances, però també per crear contingut.
Sí, bueno, ensenyar la gent coses. Jo he vist les imatges, esgarrifen, se la veu com surt del seu cotxe. A més, estava acompanyada del seu nòvio, que també ho va veure, no?
Ai, Déu meu.
Sí. Es veu com surt del cotxe, amb allò que s'utilitza tant en el ioga, que són aquella mena de catifes, que la porta...
Una estoreta, no?
Exacte.
Sí.
I pim-pim cap a una roca que estava justament roca pràcticament d'acantilat al mar, i aleshores es veu com es situa amb aquella postura tan típica del ioga, com si estiguessis meditant, saps allò? I lamentablement el mar està molt remogut, hi ha una ona impressionant que li impacta i que se l'endú i es perd el rastre fins que va ser trobada, evidentment, però les imatges són realment esgarrifoses.
De fet, en un d'aquests moments que estava de vacances, en unes platges paradisíaques de la zona, va decidir això, anar a una d'aquestes roques per meditar. Segons ha informat el Daily Mail, era de difícil accés.
Sí, no era fàcil, no?
Estava en una zona perillosa, pels cops de les onades.
Correcte, exacte.
El cos de la jove es va trobar 48 hores després, a més d'un quilòmetre del lloc de meditació. Com deies, a més, la seva parella va ser testimoni de tot el que va passar, malgrat que va fer una trucada superràpida, va venir els cossos especials, van trigar un quart d'hora, els equips d'emergència. El cos de la jove va desaparèixer amb un vist i no vist. La marea se va endur el cos de la Camila.
A més, mare meva, molt maca, una noia realment preciosa, una influencer molt, molt bonica. Lamentable, però bueno, això també ens ha de portar que aquesta gent que fa aquestes coses, perquè com bé deies al principi...
No és la primera vegada, i les selfies que també...
Han passat una barbaritat de desgràcies.
Sense selfies s'han caigut...
I tant, una barbaritat de desgràcies pel fet d'això, no? De fer-se aquestes fotografies que després pengen a les xarxes, etc, etc, però que lamentablement moltes vegades tenen un final tràgic i...
Total.
Es juguen la vida, és que és jo sí, sí, hi ha sí. Coses que no m'acaben d'entrar al cap, sincerament.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Parlem de tota una dama de la fotografia. Sí. De la qual es pot veure una exposició aquí al Principat d'Andorra i que ja ens va avançar el Josep Maria, que ja l'ha anat a veure,
sí,
i que és la Vivian Maier, que està a la sala d'exposicions de Govern.
Sí, felicitar Cultura per portar una exposició d'aquest calibre, perquè bueno, la del Basarelli no l'està gens malament. El que passa que parlar de Basarelli 50 anys més tard potser és una mica... fora de lloc, no? Passa que donava la circumstància que hi havia una part gran de la col·lecció del que es va presentar era un col·leccionista andorrà.
Yeah.
I l'altre, l'Orland, és una exposició que es va fer que la senyora aquesta, suposo que als anys 60-70 devia ser molt particular. A mi, no, això que vaig anar a sopar amb la gent de Cultura i amb ella, i vaig estar parlant amb ella i tot, però no em va donar la sensació de que estava emportant ja un, no sé com, entre cometes, un resto de sèrie, no? Una que sobreviu d'una fama que va tenir. Aleshores, aquí, aquesta també és un... Això també és una prehistòria pura, perquè aquesta senyora ja va morir el 80 i pico, si mal no recordo. Va morir, espera't que està mirant això.
Mira, va morir el 21 d'abril del 2009.
Veus? Vull dir, que a més va morir perquè vaig llegir que havia patinat en el gel i havia fet mal i es va morir. És important aquesta dona perquè jo ja us vaig dir que jo ja havia anat a veure una exposició d'aquesta senyora a Col·lectània, a la Fundació Col·lectània Barcelona des del 2016, si mal no recordo. Em va impressionar perquè és una fotògrafa del moment trobat, és una mica com el Cartier-Bresson, és a dir, es replega moments d'aquests que només ella hi veu la particularitat i crea una anècdota amb la imatge. No? Molt curiós, perquè aquesta senyora és de pare austríac i de formació alemana i de mare francesa. Va néixer a Nova York, sí, però va fer la seva infantesa, la va passar a França. Llavors, l'any 50 i alguna cosa, torna a estar a Nova York. Fa de mainadera, bàsicament, va passant de fent de mainadera, i l'any d'estar a Nova York es compra un Rolleiflex. És cert que, això ho vaig veure en l'exposició, ella hereda una granja a França, la granja on ella havia passat la infantesa, i se'n va a França per liquidar-la. Es compra un Rolleiflex i comença a fer fotografies de la ciutat de Nova York i de Chicago, on el més interessant són els autorretrats. Però la gràcia dels autorretrats és que moltes vegades has de veure aviam on està, perquè veus una fotografia i potser ella apareix com una ombra, que és un reflexe d'un reflexe. Yeah. Vull dir, és una exposició que s'hi ha de parar una mica d'atenció, perquè dius autorretrat, i veus tot de persones que no són ella. Uh-huh. I llavors veus com una mena d'imatge fantasmagòrica, que és el reflexe del vidre, perquè es fa moltes fotografies reflexades amb aparadors, amb el qual amb l'ombra d'ella es veu una part de l'aparador i es veu ella. Mm. Després fa una sèrie que es diu Ombres, que el que es veu és la seva ombra,
yeah,
amb algun element, una sabata. Vull dir que és molt, com t'ho diria jo, molt agosarat i molt avançat a el que després s'ha anat fent, quan és una persona que no fa carrera fotogràfica, perquè ella ho intenta però no se'n surt. Continua fent de mainadera pràcticament sempre, a totes les fotografies té el mateix posat, no hi ha cap fotografia que faci una mica de rialla, no és una dona extremadament atractiva,
no.
A més va amb els cabells curts, moltes vegades va no vestida d'home però mig, o sigui, i totes les fotografies surten amb la mateixa cara de
pomes agres, no?
No són pomes agres, és una cara com neutra, és a dir,
poc expressiva.
Llavors hi ha tota una part de fotografies que ja és quan ella passa, deixa la Rolleiflex o la Parca i es compra una Leica, i aleshores les fotografies són en color, són diapositives.
Ja.
Hi ha molt d'aquest material que va quedar sense revelar, i ella anava traslladant en alguna de les cases que va servir, tenia possibilitat de tindre quarto fos, quan tenia quarto fos revelava i quan no tenia quarto fos doncs no revelava.
Yeah.
Però la història diu que el John Maloof, que estava buscant documentació per fer un llibre sobre Chicago, i va trobar, em sembla que en un mercat de vell, va trobar fotografies d'aquesta senyora i es va interessar, va comprar un paquet de fotografies d'aquesta senyora, i aleshores em va reservar les que ell necessitava per al seu llibre i aleshores va decidir que les posaria en venda a internet. Llavors un amic seu va dir, tio, però si això és boníssim, però què fas? Vendre-ho, aviam, anem a investigar. Començar a investigar i al final van trobar la pista i una de les últimes cases que ell havia servit i van trobar una quantitat important d'informació, quaderns amb notes, negatius, vull dir. Aleshores, aquesta gent, en John Maloof aquest i un altre personatge que és, em sembla, el que el va orientar. Això em va que em posi les ulleres.
Sí, posa't les ulleres.
Endavant, home.
Un tal Charlie Siskel, van fer un report, van fer un documental que es diu Finding Vivian Mayer, i aquest documental va ser nominat a l'Oscar. Aquest documental el passaran el dissabte 8 de febrer, i en la mateixa seu, i jo penso que no me'l perdré per poc que pugui. Al voltant de l'exposició hi ha coses interessants. Hi ha un taller el 25 de l'11. El 25 de l'1, disculpeu.
El 25 de gener.
Hi ha un taller que és un taller sobre l'autorretrat. És per joves i per grans, per tota la gent que hi vulgui anar. I després, el dijous 20 del 2, i ja cap a les acaballes, perquè l'exposició s'acaba el mes de març, el 25 de març, si mal no tinc entès. Hi ha una conferència que aquesta sí que m'agradaria assistir, que és d'en Joan Fontcoberta, que és un fotògraf.
Hombre, i tant.
I que es diu Inventar el fotògraf. Dos punts, making of. O sigui, com un es fa fotògraf, suposo, no? Llavors, jo recomano que l'aneu a veure, una exposició que es veu en una estoneta, tampoc no cal perdre massa estona, però vull dir, si val la pena parar-hi una mica d'atenció, perquè ja et dic, algunes són com un joc, no?, que estàs mirant, aviam, els nens, no sé què, autorretrat, llavors en el fons ho veus un mirall que la reprodueix amb ella. Hi ha molta, evidentment, com són molts autorretrats, n'hi ha molts que són fets a través de miralls. I això també dona una altra, alguna vegada el truco aquell de posar un mirall davant de l'altre i fer una fotografia infinita. Aquesta dona es va passar tota la vida investigant històries i el seu principal motiu va ser ella mateixa, no, al principi.
Ja.
Però l'exposició que jo vaig veure a Collectània sí que portava moltes fotografies de ciutat, moltes fotografies d'edificis de la vida normal. Fa gràcia veure fotografies dels anys 50, com van vestits la gent, que anaven molt més ben vestits que nosaltres.
Sí.
No, mai veritat, vull dir...
La
gent, encara que fos, entre cometes, pobra, anava amb vestit i amb corbata i amb barret.
Sí, sí, no com ara, que, escolta, és un desastre.
També anaven amb barret, ja sé que això és com molt nostàlgic, ja ho sé.
No, home, però està bé. Escolta, és que ara van amb pantalons estripats i fets...
És la moda i són caríssims.
Jo reivindico que hem caigut en una cosa de todo vale, una mica influenciat per l'anticultura americana. Jo veig molta gent pel carrer en pantalons curts. Dius, aquest tio va treballar en pantalons curts.
Sí,
perquè n'hi han que sí.
I amb xancletes, i amb xancletes. Xancletes
ja ho trobo a fer completament.
Sí.
Bueno, clar, qualsevol que em senti dirà que aquest tio és un carca. Bueno,
pues mira, jo, dame dir Joan Marc,
ja dos, no?
Josep Maria, ja en som dos, tu, perquè bueno, jo també...
Almenys som dos.
Sí, no, home, és que és veritat, vull dir, hi ha coses que, com a mínim, s'han de guardar les formes, no?
Jo entenc que, per exemple, hem assumit que els texans són una prenda que es poden combinar amb qualsevol cosa.
Totalment,
sí.
En tots els nivells, o sigui, això, un dels principals impulsors d'això va ser l'Andy Warhol, que no es treia mai els texans. Llavors, quan tenia que anar a un lloc de gala i posar-se un smoking, es deixava els pantalons a sota. Es va posar també molt de moda a l'època, als 70, als 80, a l'època de la Factory, que els pintors anaven a les inauguracions amb els pantalons tacats de pintura, perquè es veien que eren pintors.
Clar.
Entens? Clar, és tot una... hi ha tot una missa en escena, no? Però jo quan veig pel carrer molta gent que va en xandall, amb aquestes dessuadores amb la caputxa, que van amb la caputxa posada, encara que faig un sol castell, la caputxa, vull dir que... No sé, és una... A mi personalment trobo que hem un punt d'estètica i un punt de un punt d'elegància no estaria malament.
No? Doncs no. Escolta, per cloure el tema d'aquesta exposició que recomanes...
Vivian Maier.
De la Vivian Maier. Confirmar-te, tal com deies, que el desembre del 2008, mentre caminava, va caure sobre el gel... Se'n va anar directe cap a una claveguera.
Carai, tu.
I es va colpejar el cap. Aleshores,
la
van portar a un centre psiquiàtric, Old Park, a Illinois, on va morir als 83 anys. O sigui que no va tenir una fi massa maca,
Aquesta vegada... Cultura ha fet un petit flyer que diem ara aquests
papers de propaganda, no?
Paper de propaganda que està molt ben fet, amb una fotografia d'ella que és molt maca.
Sí.
I després ha fet com una cosa, amb un format com si fos un diari, i llavors hi ha tota la informació resumida i a més és gratuït. És a dir, aquesta vegada no ha fet catàleg. I a mi em sembla que està molt bé, perquè els catàlegs al final valen molts diners i no sempre venen, m'entens? Hi ha vegades que hi ha exposicions que dius, home, jo si vaig a veure potser una exposició d'en Casas sí que em compraria el catàleg. Però, segons, per exemple, a més, ja, en una època, per exemple, el del Basarelli me'l van regalar, lògicament, perquè vaig estar fent les presentacions i les visites guiades.
Home, que menys, no?
Vull dir, hi ha coses d'aquestes que, bueno, home, hi ha gent que no li ve de 25 o 30 euros, i el paga i el guarda. Vull dir, ara catàlegs d'exposicions en tinc un fum.
Ja m'imagino.
Perquè no sé ni el que m'entens.
Mira, podràs muntar un dia d'aquests una exposició de catàlegs. Exposició de catàlegs Escolta, perdona, no sé si hi ha hagut mai una exposició de catàlegs d'artistes de tot tipus o de tota mena.
No ho sé. El que jo sí tinc un amic, tinc un conegut, perquè jo sóc més amic dels germans que no pas d'ell, perquè era el germà petit, que jo l'havia conegut en pantalons curts, i aquest és el famós Marc Martí, que és un dels que gestionen totes les banderoles publicitàries de l'Ajuntament de Barcelona.
Ah.
la gestiona ell, juntament amb aquelles grans impressions que tapen les façanes quan...
Sí, quan estan fan... remodelant, no?
I aquest senyor té, té dos plòters de 5 metres d'amplada i és un, és, bueno, jo l'havia conegut que era un nen. I aquest té una col·lecció de pòsters, de, sobretot de l'època modernista, publicitaris, d'aquells que han firmat pel Cases i tot això, extraordinària, vull dir, i a més, com no, a l'època, o sigui, no són, no són facsímils ni són reproduccions, no?
No, no, ja, ja.
Bueno, cadascú el que li dé i el que li dé la bolsilla a vegades.
Evidentment, evidentment.
Les pòsters normalment comporten, doncs, tindre una capacitat.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Estem acabant, però abans li vull fer una pregunta al Ricky, perquè ell sempre s'avança amb tot això de les festes i no n'ha parlat, llavors crec que no has fet encara la decoració nadalenca, no?
No encara.
És que no toca. Ja ho va dir l'altre dia el nostre bon amic que sap de les tradicions...
El Robert.
El Robert Lizarte, que és per Santa Llúcia.
Sí.
Que és d'aquí una setmana, és Santa Llúcia.
Bé, jo acostumo a començar aquesta història...
Està una setmana per fer-ho.
Sí, m'estic una setmana, però ja començo, per exemple, una mica abans. Ara, precisament, per la Puríssima i tal, és quan començo a preparar-ho. Però aquesta vegada potser serà una miqueta més tard.
Ja.
La setmana que ve.
La setmana que ve.
La setmana que ve, si puc ja fer alguna cosa, més que res, anar preparant els temes que necessito i tal, i ja la setmana que ve...
Els temes.
Que posar-m'hi. Posar-m'hi, sí, sí.
Molt bé, pots aprofitar que tenim mercats de Nadal.
Sí.
Aquí al Principat, a més, de manera bucòlica, que els tindrem amb la neu.
Sí, i una de les coses que també vull fer, que em fa molta gràcia, és anar a provar els xurros de la xurreria aquesta que hi ha allà, a l'Avinguda Meritxell.
Que tradicional que ets.
Mira, em fa
gràcia. Anar a buscar xurros.
Em fa gràcia.
Doncs et faràs unes cues?
No, ja, però
aquest cap de setmana.
Ja m'ho imaginava. I et diré una cosa, i també ho dic ja d'entrada, de cara a la gent que ho pugui estar escoltant, i sobretot la gent que ha de donar els permisos, que són els que manen, no? Com sempre. Jo deixaria la xurreria tot l'any. Quan jo vaig arribar a Andorra hi havia una xurreria.
Potser n'hi ha alguna, però no has vista.
Damunt de tot de Carlemany, on està...
Sí, ho recordo, la plaça,
el crèdit andorrà, on està el crèdit andorrà.
Ah, sí, per aquella zona, sí.
Allà hi havia una xurreria i de cop i volta va desaparèixer, però jo crec que sempre és guai tenir una xurreria.
És guai,
sí.
Xurros a por o porres?
No, jo soc més...
Xurros de xocolata?
No. Xurro normal i corrent.
Normal
i corrent.
De tota la vida.
El xurro de tota la vida.
Molt bé.
El xurro de tota la vida.
Doncs això que recordeu que tenim mercats de Nadal, tenim molt d'ambient, evidentment.
Home.
Nadalenc.
Home,
tu
diràs.
Com ha de ser.
Clar.
I també per proximitat tenim el món màgic de les muntanyes, a la Seu d'Urgell.
Sí, és veritat.
Amb els mineirons i tota aquella colla.
I tant, i tant.
Així que és un feedback perquè nosaltres baixem, els de
la Seu
i Rodalies també pugen.
Clar.
Així que res. Cap de setmana... que no s'han pogut obrir les pistes, malgrat tots els esforços humans, però és clar, és que...
No.
Si no ha nevat...
Si no pot ser, no pot ser.
No ha nevat...
Bueno, esperem que a partir de la setmana que
estarem
ve...
Estarem pendents, encara no han dit la data d'obertura, doncs... però que sigui amb les màximes condicions, no?
Sí, home, i a més, segurament, si no ha pogut estar possible aquest cap de setmana, aquest pont... esperem, doncs...
És que en cap lloc, el Pirineu Català tampoc.
Vull dir el
que...
Nadal,
el
Cap d'Any, Mare
de
Déu Santíssima,
si en
queden de dies, tu, i si s'ha d'allargar després per la cua, una mica més,
sí,
doncs
home,
millor.
No, perquè ja hi ha una data de tancament.
Ah, hi ha una data
home,
de tancament.
Home, és que si no seria...
Bueno, però si escolta, si les pistes estan plenes...
No, hi ha una data.
Hi ha neu.
Hi ha una data que és a finals de... Ah, no tinc aquí el calendari.
A l'abril.
Sí, una sí. mica abans de...
O per Setmana Santa, no?
Sí.
Més o menys.
A veure.
Bueno, bé.
Doncs apa, que hi posarem música, avui sí. música potent.
Molt potent, és la música d'un grup que es diu Deep Purple, els sí. famosos Deep Purple. Mira, un dia com avui, de l'any 1971...
Fa quatre dies.
Fa quatre dies d'això. Van escriure, doncs, segurament la seva cançó més reconeguda a nivell mundial. Eren molt bons, però aquesta cançó realment doncs, és la més emblemàtica de Ritchie Blackmore, John Lord, David Coverdale i Glenn Hughes. Els Deep Purple de tota la vida. Després s'hi van incorporar altres, però aquests són els... primers.
Smoke on the water. Que tingueu molt bon cap de setmana. Precaució.
Sí,
precaució.
Conductor, la...
No, no. Si es vol anar a la muntanya, vull dir, s'ha d'anar equipat, sí, s'ha de mirar sí, abans sí, sí, la previsió del temps
sí.
i el que ens diuen els cossos especials, també. Ens trobem dilluns. Adéu-siau i ben nevats, si pot
Adeu.
Ser. Adéu-siau.